tot costa.
Una flor no fa estiu, i dues tampoc. Però fins al moment, l'invent de Rafinha de nou no només passa per bo, sinó que fins i tot destaca per sobre de les noves cares de la temporada blaugrana.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Són les 7 del divendres 28 d'agost, l'endemà d'una nova victòria convincent del Barça i de tornar a veure un Rafinha platòric. Com a davanter centre, Joan Fitó, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Avui he dit bé el nom i el cognom, ja gairebé ho tenim, això.
Estic emocionat.
Va, Fitó, què ens expliques?
Doncs mira que el Barça és el líder de la Lliga. Després de dues jornades ja tothom ha jugat els dos partits i el Barça és líder després de guanyar 2-0 ahir a l'Atlètic Club, gols de Fermín i Rafinha fent de nou. Ahir, per cert, entre estelades va debutar Rodri, va jugar el madrileny l'última mitja hora.
Parlarem de Rodri, parlarem, com dèiem, de Rafinha i d'aquestes sensacions bones que està deixant aquest inici del Barça a la competició.
Mentrestant, continua a la seva manera el serial amb Julián Álvarez. Aquest matí tampoc s'ha entrenat per tercer dia consecutiu. Simeone l'ha descartat per jugar demà contra el Sevilla. Julián segueix indisposat.
Continuem ben pendents de Julián, tot i que després del que ha succeït a les últimes hores, especialment amb la contundència amb la que parla l'Atleti de Madrid, bàsicament el seguim aquest serial per curiositat, perquè és evident que el Barça no vindrà.
Ahir va acabar la segona jornada de Lliga, tot just avui comença ja la tercera. De fet, tenim un partit en joc des de les 7, al primer minut el Racing de Santander 0, Elche 0. Avui també juga un altre partit, a 2:15 l'Alavés Villarreal. L'Espanyol jugarà demà a les 7 a Noeta. No jugarà Brian Zaragoza, ho ha confirmat avui Manolo. De fet, no ha entrat Brian ni a la convocatòria. Avui, per cert, Manolo ha deixat alguna perla en aquesta prèvia del partit de demà. Ah,
doncs la sentirem. Ara sí. Ens has fet encuriosir tots plegats.
Sí, sí, la sentirem, perquè el Marc Andrés ja n'ha estat atent. Uh-huh. També demà jugaran els dos catalans de segona, Sabadell-Almeria a les 5 i Girona-Les Palmes a 2:15.
Ens ho explicarà el Solà i el Ripoll, que té ganes de cantar un gol, ni que sigui del rival, deia avui el Campos. Home, tampoc no caldria, però ja van dues jornades amb dos empats a 0 per part del Sabadell.
Per cert, a segona, Álvaro Morata jugarà al Leganés, l'ex del Madrid, també de l'Atleti, i que va arribar a sonar pel Barça el seu dia, marxa del Como italià i jugarà ara al Leganés.
El seu somni era poder jugar algun dia a Getafe. De moment està provant amb tots els equips de Madrid, ja li arribarà el moment al Getafe.
I encara un apunt de futbol, perquè l'Inter Escalda jugarà a la Conference i va classificar ahir als penals, primer equip andorrà de la història que juga a competició europea. En el sorteig d'avui li ha tocat, entre d'altres, el Getafe de Bordalàs. Visitarà l'Inter Escaldes al camp del Getafe.
Ben contents que deuen estar a Andorra amb aquesta classificació per la Conference històrica, tot i que, clar, que després et toqui el Getafe amb aquest mal de queixal que acostuma a ser el Getafe. Jo no sé si era la millor de les possibilitats, però en tot cas satisfets, o li preguntarem, si no, al seu entrenador, Felip Ortiz, amb qui parlarem durant el Tot Costa.
A la volta, avui la notícia és que Pogacar no ha guanyat l'etapa. Avui no ha guanyat Pogacar, victòria d'etapa per Andreas Leketsun, de l'1X. A la general, Tadej Pogacar segueix, evidentment, amb el mallot de líder. Avui l'eslové ha atacat, li ha tret 16 segons a Enric Mas i 29 a Roglic. Líder Pogacar amb 3 minuts 50 segons de marge respecte a Enric Mas i quasi 5 minuts respecte a Primoz Roglic.
Tot plegat ens ho explicarà l'Isaac Vilalta cap al final del programa.
En motos, Marco Bezzecchi amb Aprilia lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex i Marc Márquez. M'ha dit el Damià, però, que avui el Marc s'ha reservat. El líder del campionat, Jorge Martín, avui ha acabat 7è. I, per altra banda, MotoGP reconeix que el Gran Premi de Qatar pot saltar per la guerra entre els Estats Units i l'Iran. És una cursa programada per al novembre, la tercera per la cua, i una eliminació, un canvi d'escenari, podria perjudicar algun dels candidats al títol.
I aquest cap de setmana, l'Àlex Palou es pot proclamar campió de l'IndyCar per quarta vegada consecutiva, i estarem ben atents tot el cap de setmana al que pugui fer també el català. Per cert, que d'Aragó, del Gran Premi de l'Aragó, evidentment el Damià Aguilar ja hi és, i després també passarem per allà per veure què s'explica del Marc Márquez?
Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint, la palista de Banyoles, Laia Pèlegs, ha aconseguit avui la medalla de plata a la final de la prova KU1000 i al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, disputa des de les 6, està jugant ara mateix les semifinals d'aquest Mundial contra els Països Baixos. Ara mateix, a falta de 4 minuts per acabar el tercer quart, acaba d'empatar la selecció espanyola, perdia 1-0, doncs bé, ara mateix, en aquest moment, a falta de 4:35 pel final del tercer quart, empata la selecció espanyola, que feia 20 anys que no jugava unes semifinals del Mundial. En tenis taula han debutat 3 catalans a la primera fase de la Champions, a la masculina, derrota de l'Olot i del Borges, a la femenina, en canvi, victòria del Reus Ganxets contra el Nino de Praga, i encara un apunt més de futbol sala. Avui es disputen les semifinals de la Supercopa Catalana, en tenim un en joc, el CatGas Energia Santa Coloma 1, Rubí 0, tot just a la primera part, a les 9, Barça, sala 5, Martorell.
Impecable, tal com havies promès, Fito.
Com ha de ser.
I què preguntem avui als nostres oients?
Ha costat avui trobar la pregunta. Preguntem sobre Rafinha, sobre el partit d'ahir del brasiler. Ha de ser el nou titular del Barça, Rafinha, aquesta temporada? Dues opcions, sí o no, cal fitxar.
Ha costat, diu. No estàs costat, habitualment durant l'any la sessió de... En trobem la pregunta que fem al Tot Costa cada dia, que probablement és la secció que més més temps ens roba cada dia. Tot això i més, d'ara i fins a 8:45 del vespre, aquí, al Tot Costa, aquí, a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. Mireia Vera, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Us ha tocat treballar el mes d'agost?
La segona quinzena.
La segona quinzena.
Alguns dies.
Per tant, ja teniu... Les vacances us han quedat força enrere. Amb un sí o un no, després desenvolupem. Comprem Rafinha de nou per tota la temporada?
Quin remei.
Un sí arrossegat de Sergi Soler?
Jo no, jo crec que cal fitxar un nou.
Sí. Cal fitxar, eh?
Sí.
Doncs crec que el teu desig no acabarà de complir. Bé, el mes de gener en tornem a parlar. Comencem.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
Per Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol! El davanter centre del Barça té nom, és brasiler, es diu Rafinha.
Adeyemi, la primera pilota que toca l'alemany. Adeyemi fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín! Gol!
Després de fer tota una exhibició durant la partida, el porter de l'Atlètic a la porta permet trobar-se Fermín una pilota que només ha hagut d'empènyer. Barça 2, Atlètic 0.
El Barça va guanyar per aquest 2-0 l'Atlètic Club, conseqüència dels gols de Rafinha i Fermín, però sobretot de l'actuació d'Unai Simón, perquè el partit mereixia una plàcida golejada que només va evitar el porter de l'Atlètic Club. Ara passarem als noms propis, però us va convèncer aquest Barça?
No vaig veure el partit, perquè estava a Monte Carlo.
Ah, esclar, tu tornaves del sorteig.
Sí, bueno, hem tornat aquest matí, tenia un sopar a UEFA i tal, no vaig poder veure el partit. Però pel que us vaig sentir que ja estava a l'hotel al postpartit i he vist alguna coseta avui, bueno, veig que el Barça va jugar força bé, amb l'esperit de Flick, pressió, atac, vertigen, control quan hi va bé, una miqueta de... No? Algun ensurt al final amb l'Atlètic, però vaja, un Barça que, sense tenir els seus jugadors en la màxima plenitud, està començant la Lliga com va oferir el Barça de Flick la primera temporada, no? I això... Bueno,
sí, sí, més en la línia de l'inici de la primera temporada que en la línia de l'inici de la segona, que recordareu que és quan Flick va dir allò de els egos matant l'èxit. Això no era la segona jornada, però va ser el mes de setembre.
Vaja, amb la declaració d'intencions de fitxar Gordon i Adeyemi ja saps una mica per on podien anar els tirs.
Però on vol anar Flick, sí.
Doncs a mi sí que em va convèncer el Barça, em va agradar molt, em va sorprendre, no?, la capacitat que va tenir l'equip de generar moltíssim. Cert que Unai Simón va estar molt bé i va aturar en moltes ocasions clares del Barça, i sobretot aquesta solvència defensiva de l'equip, aquesta pressió alta, aquest que tothom treballa, que ningú es pot relaxar ni un moment. Lamine Yamal no està al 100%, però ja la segona meitat la va fer molt bona, els fitxatges es van integrant. Jo vaig veure l'equip amb les idees molt clares, com esteu parlant ara, quan va arribar Flick, no?, i va fer aquesta aposta per aquest equip, i amb una mica més de maduresa, no?, que entenc que és normal, perquè els futbolistes doncs van creixent, ja cada vegada tenen més experiència, més habituats al que demana Flick, però per estar a dia 27 d'agost, a mi em sembla que l'equip està molt bé. Després la temporada és molt llarga, veurem, no?, en quins moments, sempre hi ha un moment que l'equip baixa una mica, però a mi em va agradar com vaig veure el Barça, i sobretot la capacitat que té per córrer. És que ara mateix té futbolistes a dalt que no sempre la demanen al peu, que busquen aquesta desmarcada a l'espai, té molt bon peu per buscar aquestes passades. Jo veig un Barça molt equilibrat, té molt fons d'armari, és a dir, els jugadors que van sortir van aportar moltíssim, no van permetre que el ritme de partit baixés. Per tant, crec que el Barça, estant a la temporada que estan, en el moment de temporada que estan, està molt bé.
És que és el que dius respecte, per exemple, a la pressió. Tenint en compte que molts dels jugadors del Barça són mundialistes, que no han pogut fer pretemporada com Déu mana, i que venen d'una temporada d'aquelles que desgasta, potser el més sorprenent és que estiguin endollats tant d'hora, no?
Bé, perquè al final crec que també la temporada passada es queden amb l'espineta aquesta, no?, de no guanyar la Champions que tant volen, guanyen la Lliga, però saben que això és una carrera de fons. I hi ha una cosa que va dir Cubarsí que em va sorprendre al final del partit, que diu: hem arribat, no?, els del Mundial amb un nivell molt alt, però Flick ens ha sapigut cuidar. I vaig pensar, ostres, aquesta frase, no?,
demostra que Flick potser no perds la forma realment si tens tan poques vacances.
És un missatge navegants, no?
Sí, i a més, ell també li ha donat descans, és a dir, bueno, que el control de càrrega serà molt important aquesta temporada per arribar bé al tram final.
Ara parlarem de noms propis i us volia preguntar, per vosaltres, quin és el nom del Barça des de la pretemporada? Podeu incloure la pretemporada fins avui, 28 d'agost.
Per mi, Xavi Espart.
Xavi Espart.
És un fitxatge que ningú donava per descomptat, que podria estar una mica a cavall entre el primer i el segon equip, o inclús...
Se l'ha cregut tant que li ha donat dorsal del primer equip.
Sí, va fer un europeu sub-19 fantàstic, que va guanyar selecció espanyola. Al principi es veia a veure si Héctor Fort o Espart, no?, però ja Flick, o li entres per l'ullet dret o res.
Héctor Fort no sé què li va fer, però no se l'ha cregut mai.
Ja va acabar marxant a l'Elx perquè, no?, la primera temporada de Flick no se'l va creure, i en canvi, més part, elogiar-lo i regalar-li les comparacions amb Philipp Lahm ja la temporada passada ja feia veure una miqueta que aquest jugador, bueno, que li agradava, i després el rendiment d'aquest xaval, pot jugar en tres posicions d'una forma fantàstica, té interioritzat el sistema de joc del Barça i forma part, no?, d'aquesta generació del 2007 que tant s'està parlant, no?, amb Bernal, amb Cubarsí i amb Lamine. És a dir, ha jugat això i amb molts dels seus companys, no?, al costat, no?, amb la qual cosa, bueno, fitxatge gratis.
Per mi també, és a dir, és el nom propi de la pretemporada. A mi m'agradaria també afegir Hamza, perquè també és un futbolista, no?, que a nivell de pretemporada ha sumat gols, és un futbolista que crec que durant la temporada, si s'acaba quedant, pot tenir minuts, perquè és aquest rematador que el Barça ara mateix no té, però crec que, sens dubte, Espart és el nom propi, és a dir, l'hem vist jugar per dins, l'hem vist jugar al lateral dret, ara està jugant al lateral esquerre com si portés 30 temporades al primer equip. Per tant, jo crec que Xavi Espart, sens dubte, és un futbolista que veurem aquesta temporada.
El nom no és el davanter centre, perquè no n'hi ha, no en té, però ara que heu citat tots dos, Espart, que està jugant per davant de Balde, queden ja poques hores de mercat. En principi, la informació que tenim és que tant Balde com Koundé, que eren els dos jugadors que tenien un asterisc, per dir-ho així, després de la primera jornada, s'haurien de quedar. Creieu que serà així,
Pel que sembla, sí.
I us va bé? Poden ser útils, els imagineu?
Jo prefereixo tenir-los a la plantilla que
els imagineu tenint paper protagonista o no li canviaran?
A Koundé, sí? La temporada és llarga i Balde el que ha de fer és posar-se les piles, ja no li pot dir de cap altra forma més a l'entrenador. Ja la temporada passada li va prendre el lloc un futbolista que aquest any ha firmat per 3 temporades i té 32 anys, amb la qual el missatge és directíssim, no? Però el Valde té 22 anys, crec que té qualitats, les ha demostrat el Barça en determinats moments, tant amb Xavi com amb Flick, i crec que té potencial per créixer. Ara, tot dependrà d'ell, no?
M'he desviat jo perquè el mercat acaba el dimarts i estem molt pendents encara de que pugui haver-hi algun moviment a Can Barça, tot i que jo el veig tot molt tranquil d'aquí a dimarts, però...
Mai diguis mai.
No, i el cas de Casador i Fort s'ha de resoldre, per exemple. Per tant, en els pròxims dies suposem que hi haurà moviments. Mira, veig que la Tudel està amb el mòbil. Sí. No, divendres tarda, eh? Està tothom a Sagaró, eh?
Sí. Últim cap de setmana d'agost.
No hi ha gaire activitat.
Si és de mercat, costa... Però vaja, sent el Barça, és veritat que aquesta és la informació que més o menys tenim, però no podem tampoc ni posar la mà al foc per res, ni descartar
per res. Mira, jo abans he dit alguna cosa així com Julián no vindrà, i mentre deia pensava, Sònia, que has vist moltes coses al món del futbol. Va, en aquests dos primers partits i a l'espera de la resolució del cas Julián, la lupa estava posada al davanter centre i fins al moment... Són només dos partits, però Rafinha convenç.
Sí, és l'opció de nou que més convenç Flick, de moment, o com a mínim que l'ha provat i li agrada, i que és cert que el jugador no és la posició on ell, la seva posició natural, on ell es trobaria més còmode, però ell vol jugar i, per tant, si ha de fer de nou, doncs Rafinha fa de nou. I li està sortint bé, per tant, això sempre ajuda que el jugador doncs, se senti millor. En aquests dos partits, segons les dades del laboratori de la TDT... Rafinha ha estat un nou més participatiu del que ho era Lewandowski i Ferran.
Més participatiu.
Sí.
Jo, respecte a Lewandowski, ens ho podíem imaginar, respecte a Ferran, uh-huh. Sorprèn una miqueta més, perquè sí. Ferran sí que es movia molt.
I però... intervenia, i sempre que entrava... Sí, sí. Doncs, dades del laboratori de la TDT, Lewandowski de mitjana tenia 17 intervencions per partit, uh-huh. Ferran Torres, fent de nou, tenia 20 intervencions per partit, i Rafinha, en aquests dos partits, la mitjana d'intervencions fent de nou és de 27 intervencions.
T'haig de dir que fa una mica de trampa Rafinha perquè ahir va haver-hi moments que baixava a recollir la bola a la defensa.
Ah, això que es busca
la vida per tocar la pilota.
Però... Ell ho sap i vol intervenir. No, sí. Però és un nou, per tant, sí. Que com a mínim té aquestes intervencions i que intervé el joc i que se'l veu fent de nou, com a mínim superant aquestes mitjanes que hem dit de Lewandowski i Ferran Torres. I també dades d'efectivitat que miraven i deia mai a la TDT, doncs també estan molt bé en aquests dos partits per Rafinha, perquè clar, ahir dues rematades, un gol, el dia de l'Ells, tres rematades, dos gols, fins i tot ahir un pal, per tant, en total, dos partits, cinc rematades a Rafinha, tres gols i un pal. Uh-huh. Ara mateix no et pots queixar, seria un nou ideal.
En aquests dos primers partits, és veritat que sí, estic d'acord. Si manté aquesta estadística en el que fa de la temporada, imagina. Efectivament, funcionarà com a nou tota la temporada. Us ho preguntava al principi i començo per tu, Sergi, que feies un sí arrossegat.
Sí, clar, perquè no veig que el Barça que no fitxaran acabi fitxant ser. Perquè el mercat no ofereix... alternatives de màxim nivell a un preu que diguis està a 60 milions per un jugador que no t'acaba de convèncer, doncs per això millor no fitxar.
Que serà suplent, no?, de Rafinha.
Clar, clar. Però el Barça necessita un nou, necessita un rematador. Ho va dir Flick i ho va dir Deco i ho veu qualsevol sec. Amb la qual jo crec que això a la llarga pot acabar passant factura. Sí que és veritat que el PSG ha guanyat dues Copes d'Europa jugant amb un pals nou com el teu admirat Dembélé.
Ahir m'ho recordava el Torquemada perquè sí. Jo mostrava la meva reticència que Rafinha ens pugui funcionar tot l'any i que pugui recuperar els gols que has perdut amb la mateixa plantilla que t'has quedat, però és veritat que l'exemple del PSG ens desacredita en aquest sentit.
Ara,
si funciona...
dels davanters que tens és el que té més gol. Uh-huh. Que té més remat i a sobre està, no sé com, revolucionadíssim en el sentit d'una responsabilitat no, multiplicada, sí. Perquè la temporada passada va anar com va anar i
estava
una mica en el punt de mira, sí. I a sobre el tema de la capitania, que l'entrenador et doni la capitania, doncs encara que ara hi hem de votar, però la votació ja està induïda perquè no guanyi De Jong, que està claríssim. Uh-huh. Jo crec que bueno, és un futbolista que per mi pot respondre a les mancances clares d'un rematador com ha de ser.
Mireia, tu no ho veus clar, creus que el Barça necessita un nou?
Sí, perquè crec que la temporada és molt llarga i que necessites diferents perfils. Està clar que hi ha Hamza, que n'hem parlat fa un moment, però és un jugador també molt jove. I penso, i si es lesiona Rafinha? Quina solució
hi ha? Que això ja
va passar l'any passat. Hi ha un Dani Olmo nou, hi ha un Lamine Yamal de fals nou. És a dir, que solucions en tens moltes. Que pot funcionar Rafinha? Sí, i clar que sí. A mi per mi té una cosa molt bona, que és que estira tant l'equip que genera molts espais perquè puguin jugar els futbolistes de talent en carrils més interiors. I això és boníssim. Té gol, té una energia a l'hora de pressionar boníssima, però crec que es necessita doncs, un nou, doncs, com Lewandowski, que no n'hi ha, i els que hi ha al mercat són inabastables. Jo entenc que no es tiri la casa per la finestra, que s'intenti esperar el gener, però també penso que potser hi ha una opció més barata, el pots tenir a la plantilla, pot anar a entrenar a poc a poc, perquè no veig tampoc la temporada vinent un nou que diguis o surt algú sorprenent de sota les pedres o serà difícil trobar aquest encaix. Per tant, jo crec que sí que es necessita un nou, pel que dic, perquè hi haurà partits on potser Rafinha no tindrà tants espais, on bueno, necessitaràs algú que domini més aquestes zones de rematada dins l'àrea.
Us ha sorprès per això el rendiment de Rafinha com a nou?
A mi no.
No,
eh? Teníeu aquesta fe que ho podia fer bé en aquesta posició.
Sí, a més hi ha molta mobilitat, és a dir, hi ha moments del partit on Lamine està per dins, on Rafinha va a la banda, on Gordon... És a dir, que no és un nou molt estàtic i crec que al final també el que vol Flick, que són anades i vingudes, això Rafinha ho fa genial.
I el Barça no fitxarà cap nou perquè les alternatives a Julián no convencen, ho dèiem, i perquè l'esperaran fins l'últim dia, tot i que si algú pensava que l'Atlètic de Madrid podia virar en l'últim moment, el discurs d'ahir jo crec que no pot ser més contundent. Ahir mateix, a Mònaco, Gil Marín i Rafael Juste van intercanviar paraules a Movistar i queda clar que les relacions podrien ser millors.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Nos indigna un más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
Home, la línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància a un club com el Fútbol Club Barcelona. I això és un insult. És un insult, una forma no vetllada, directa. Estic indignat per aquestes paraules perquè l'únic que fan és atacar. Amb aquestes paraules l'únic que fa és per mi desacreditar-se absolutament dintre del terreny personal.
Però nunca, nunca seria el Fútbol Club Barcelona.
Bona batussa mediàtica entre el Barça i l'Atleti de Madrid ahir a través dels micròfons de qui estàveu a Mònaco, també a Movistar ho hem sentit perquè potser especialment Gil Marín va ser molt contundent, just després ja l'hem sentit també en català. Tu, Sergi, eres a Mònaco i la conversa que primer vam veure unes imatges amb Juste Cerezo semblava una mica més amiable del que va acabar sent tot plegat, no?
Si va ser així, pel que hem sabut, abans del sorteig, Juste li diu a Cerezo, escolta, anem a aplacar una mica l'ambient, perquè això s'està desmadrant.
Relacions cordials.
Sí, intentant la concòrdia, que de fet el dia del Gamper, Juste ja fa unes declaracions a TV3, baixant una mica la polèmica, no? Clar, quina és la sorpresa de Juste quan, en el torn aquest dels flash interviews amb les teles en drets, el primer que parla és... Bueno, primer Cerezo fa una valoració del sorteig per Movistar. I després Gil Marín va parlar del tema de Julián. Ja, ells estan a un altre costat de la zona mixta i els comencen a trucar des de Barcelona, escolten la rajada que ha fet, tal, no sé, clar... Va trigar molt a sortir després, Juste. Tant com...
S'havia de preparar, havia de respirar.
Bueno, almenys has de sentir el que ha dit, perquè si et pregunten per algú que
has
ha dit una altra
el
persona,
que
has de sentir tot el que ha dit.
I comptar fins a 100.
Digerir-ho una miqueta i tal. Si la porta està allà, bueno, per rajada després de Juste, la resposta és ja descomunal. I Juste, amb el tarannà que té, que sí que té el seu nervi, que l'hem vist durant la campanya electoral, quan el Barça... Pues l'han robat literalment, com ahir la UEFA va demostrar i va reconèixer que la mà de Pubilla avui en dia es xiularia com a penal. Aquest és el criteri que impararà a partir d'aquesta temporada, que aquelles mans seran penal, però la temporada passada no ho van ser, el Barça es va queixar i Justin en aquell moment va ser beligerant. I ahir se'l va veure emprenyat perquè, ostres, no s'ho esperava. més enllà de que l'Atlètic de Madrid no vulgui negociar i la seva postura, que és totalment respectable, i des del finals de maig, amb aquells tuits, no? Crec que va ser un divendres a la tarda, no? Que comencen a pintar els jugadors dels colors de l'Atlètic de Madrid, i allà ja veies que aquests... vaja...
No, se senten molt ofesos, molt ofesos per com ha actuat el Barça.
Què ha fet el Barça?
Doncs,
el Barça ha transmès una oferta de 100 milions, sí. Podràs dir si és més alta, més baix, el que sigui, que ha parlat amb els jugadors, vale, i ells que no parlen amb els jugadors abans. Quin equip no parla abans amb els jugadors quan vol negociar un fitxatge? Tots. Ells no van forçar la sortida de Julián Álvarez amb el Manchester City, no van portar a Diego Costa quan estava al Chelsea a forçar
aquí,
el transfer request.
El moment de l'ofensa de l'Atlètic de Madrid és que quan ja li ha dit al Barça que no, el jugador apareix públicament a dir que...
El problema el tenen amb el jugador.
Sí,
el que
problema,
deixen
aquí
empiecen d'ofendre's
amb el jugador, efectivament. Clar. També... jo crec que aquest moviment de Julián no el van calcular prou bé, tenint en compte les conseqüències que ha tingut.
Correcte.
No s'ha assessorat per si només pel representant o si al Barça també li anava bé. Però és evident que allò va fer esclatar qualsevol pont de diàleg amb l'Atlètic de Madrid, pel que hem vist després. Laia, avui Julián, tercer dia sense entrenar-se.
Sí,
amb els
sense
companys.
Entrenar-se amb els companys i amb l'equip, al matí, que és quan ha fet l'entrenament, perquè a la tarda, segons una informació de Pedro Morata de la COPE, ha dit que sí que ha anat a entrenar-se a les instal·lacions de l'Atlètic de Madrid, però en solitari. Però, per tant, fins ara, el que és cert que no hi ha cap comunicat que expliqui cap tipus de lesió ni perquè no s'entrena Julián Álvarez, però el que es deien des del Club Matalassé era per indisposició, que el jugador no podia anar-se a entrenar, però clar, si ho ha fet aquesta tarda, doncs això ja encara afegeix més embolica al tema, perquè clar, no s'entrena amb el grup, però sí que ho fa en solitari. Bé, doncs, segons la informació de la cadena COPE, Julián sí que s'ha entrenat aquesta tarda a les instal·lacions de l'Atlètic de Madrid, però ho ha fet en solitari, perquè aquest migdia Simeone, després de l'entrenament on no ha participat Julián Álvarez, ha fet roda de premsa prèvia al partit que té l'Atlètic de Madrid contra el Sevilla demà, i evidentment aquesta roda de premsa, doncs, tothom l'estava esperant una mica, perquè després d'aquestes declaracions que sentíem de Gilmarín, doncs també volien saber què deia l'entrenador de l'Atlètic de Madrid. Moltes preguntes, poques respostes, perquè Simeone el que ha fet és intentar anar una mica tota l'estona fent referència a les declaracions que ja havíem sentit que ha fet el club, tant per escrit com les que sentíem ara de Gilmarín, però en tot cas sí que s'ha mostrat a la sala de premsa, doncs, en la línia del que diu el club, de comptar amb Julián aquesta temporada.
Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
I bé, una mica doncs, ha anat insistint, eh? El to sempre ha estat molt conciliador de Simeone amb Julián, molt comprensiu, no ha volgut entrar en cap conflicte, el considera un jugador del seu equip i vol sobretot que se senti important.
Yo creo haber explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo.
Clar, ell han arribat a preguntar en un moment, però es pot revertir aquesta situació de Julián? I aquí Simeone només ha fet una frase de resposta i diu, a la vida es pot revertir tot mentre tinguis salut. Per tant, ha deixat humor com dient sí, evidentment que es pot revertir. Però això, quan ha sortit a parlar Simeone, era abans de saber, perquè clar, no ho sabia, que Julián doncs, ha anat a entrenar-se aquesta tarda. A partir d'aquí, doncs, a veure demà, després del partit, suposo, li tornaran a demanar, a veure com...
Jugant a fora. A casa?
Sí.
Jugant a Sevilla. Sevilla
i, evidentment, ha confirmat que no va a la convocatòria, no se l'endú.
Doncs, Julián, que de moment no participa en aquest partit i d'aquí a dimarts té l'opció oberta, si vol, de l'Arsenal. Perquè la del Barça ja queda clar que no. I veurem què fa el futbolista. Mireia, tu, de tot el que ha passat a les últimes hores, de les tres parts que hi ha, Barça, Julián, Atlètic de Madrid... Quina és la que més entens?
La de Julián. És a dir, jo el que crec és que no pots tenir un futbolista que no hi vulgui ser. És que encara que s'hagi d'acostumar i reverteixi la situació i hagi d'ajudar emocionalment, no estarà a punt. Entenc que tots són professionals, tots es deuen al contracte que tenen, però Clar, si el club li ha promès que el deixava sortir a última hora, li han tancat la porta...
Clar, clar. Cal veure aquesta promesa, què deia? Perquè ara el company de la cadena SER, Talavera, explicava ara fa uns dies que eren unes condicions per escrit de 150 milions d'euros, si no m'equivoco,
abans del 20 de juny.
L'oferta del Barça no arriba abans del 20 de juny, i no és de 150 milions.
Arriba, però no és de...
I també una altra cosa, és a dir...
Pensava que tens raó, ja havia començat el Mundial.
Entenc a Julián, no?, que vulgui sortir, que vulgui venir al Barça, però també va signar un contracte de 5 anys, era, no?
Sí, sí, clar, per això.
Que entenc el futbolista, el que a mi no m'agrada és la postura de l'Atlètic de Madrid, perquè és el que dic, jo si fos presidenta algun dia no m'agradaria tenir cap futbolista que no vol estar a l'equip, perquè crec que el seu rendiment, vulgui o no, baixarà.
Doncs, això que deies de l'oferta, que és abans del 20 de juny, de 150 milions, però és que el Barça la primera oferta la fa a finals de maig.
Sí.
Vull dir que tu tens... Vull dir que no és que el Barça no la va presentar perquè d'aquella oferta de 100 milions no va tenir resposta i no s'han volgut seure a negociar. Això passa amb totes les negociacions també, que tu comences amb un preu, t'asseus i l'altre club et diu no, és que ha de ser, mira, 150 milions. I a partir d'aquí, el Barça ja hauria dit i a veure si hagués volgut 150 milions o no, però no va tenir l'opció tampoc.
Bé, en tot cas, Julián, ja veurem què passa amb ell. En tot cas, en principi, no vindrà al Barça. I nosaltres el que volem saber és si veieu Rafinha de nou. Dos quarts de vuit del vespre. Ara tocaria sentir els oients, però hem de deixar que Fitó respiri.
No fa falta,
perquè estàs pendent del partit de semifinals d'hoquei herba.
Perquè Espanya està a punt de fer història. Queden només 4 minuts i mig per acabar el partit i guanya per un gol a 4.
I això què vol dir?
Doncs que deixa'm respirar. Vol dir que es classificarà per la final d'un Mundial des del 1998, que no ho feia, per tant, moltíssims anys. A Espanya, a falta d'aquests 4 minuts, jugarà una final del Mundial, si no canvia, i a més ho farà contra els Països Baixos, als Països Baixos.
Quants catalans dius que hi ha?
12 de 20.
12 de 20, déu-n'hi-do.
Doncs, m'està fent patir, deixa un moment respirar.
Com es nota que el Fitó és de Terrassa, que estava vibrant fins al punt que s'ha quedat sense respiració. farem una pausa i quan tornem repassarem què diuen els oients respecte a la pregunta que fem avui.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
Però si aquesta hora la platja està buida.
Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai. Val més que en busquem un altre.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Oh, capità, el meu capità.
Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
Ja no sé què em passa.
Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
Això sona brillant.
Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
Segur que no n'hi ha per tant.
Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga, Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria, un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real e Arena, Real Societat Espanyol.
Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
I a 2:15, Girona a les Palmes.
Xuta Estuani, gol!
Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés.
A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
Passen 5 minuts a 8:15 del vespre. Fitó ja ha respirat i ens pot dir, Fitó, què diuen els oients a la pregunta de si Rafinha ha de ser el nou titular del Barça aquesta temporada.
Doncs mira, moltíssima igualtat, perquè el 51% diu que sí, que ha de ser el nou titular, en canvi el 49% diu que no, que cal fitxar. Molta igualtat entre les respostes. El Lluís Penya-Segat diu que crec que si Julián definitivament no ve, hem d'anar amb el que tenim, que no és poc, donar una oportunitat a Hamza. És un nom, el de Hamza, que repeteix moltíssim entre els comentaris, i si cal al mercat d'hivern fitxar un especialista, el Pere Alzina, que diu que Rafinha no és un nou, Julián tampoc, n'hem perdut dos i per tant cal fitxar-ne un o dos més, o el Jordi JNK, que diu que ens n'oblidem de Hamza, perquè com et dic, és el nom que els oients més repeteixen.
D'aquest percentatge, el que em crida l'atenció és que hi ha un 49% dels nostres oients que pensen que cal fitxar un nou, però van fer aquesta pregunta abans del partit contra l'Atlètic, és a dir, dilluns passat, preguntàvem si calia fitxar un nou.
I me'n recordo, dels percentatges era un 87% que sí.
Doncs això vol dir que la gent va veient Rafinha i s'hi va acostumant. Sí, i a més, sí. Suposo que quan assumeixes la idea de no fitxaran, doncs ja penses, doncs no cal fitxar. Des que ens has avançat que la selecció espanyola jugarà una final de Mundial, et dic que, de moment, Països Baixos ha marcat un gol.
Sí, ha retallat distàncies, queda un minut i mig. Països Baixos 2, Espanya 4. Et deia que Espanya està jugant contra Països Baixos, sí. Aquesta semifinal, als Països Baixos. És a dir, està jugant de local Països Baixos. A la final, en cas de passar, jugaria contra Alemanya o Argentina. Això serà diumenge.
Això serà diumenge, perfecte. Fitó, doncs, fins després.
Fins ara. It's just nowhere to run.
Si abans parlàvem de Julián, el fitxatge frustrat de l'estiu pel Barça, el club s'ha trobat amb un regal per al camí, un regal, això sí, de luxe, de 60 milions més variables, de Rodri, que ahir va debutar, va entrar al minut 62 per Bernal, i tot i que no va tenir un paper destacat, ja l'hem vist com a mínim, ja l'hem vist amb la samarreta del Barça, ja sabem, per exemple, que es fica la samarreta
per
dins dels pantalons, i que és, en aquell sentit, un futbolista clàssic, que deia ahir el Bernat.
Sí, que el Bernat Soler, sí, sí.
Oriol Domènech, hola, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Si et sembla, jo no he trobat cap persona, i sobretot cap col·laborador del Tot Costa, més pròxim al rodriologisme, sí, sí, que Oriol Domènech, que serà el nostre rodriòleg. Per què? No. Primer, perquè ell mateix va ser qui ens va avançar aquí que el Barça l'havia sondejat quan ningú parlava de Rodri, quan tothom donava per fet que Rodri aniria al Madrid. I segon, perquè no hi ha persona a Catalunya que hagi vist més partits del City dels últims anys que el mateix Oriol. Com el vas veure ahir, Oriol?
Bueno, jo crec que va ser un debut correcte, tu ara ho has dit, no? Tampoc no va ser un jugador destacat. Bueno, jo crec que per ser la primera mitjoreta que va jugar de Blaugrana, doncs bé, correcte, sense més.
És un futbolista que triga a agafar el ritme?
Home, jo crec que sí. És una mica, com li dèiem a Eusebio Sacristán, no? Una mica dièsel. Jo crec que, però bueno, això també els hi passarà a tots els jugadors que han jugat al Mundial. i ahir no serà una excepció. Ell també ve d'un any complicat, l'any passat va tornar de la gravíssima lesió de genoll al mes de gener, va anar també de menys a més fins que va acabar la temporada molt bé amb el Mundial. Jo també crec que el millor Rodri també trigarem un meset ben bo a veure'l.
Un meset ben bo, eh? D'acord. En què notarà el Barça la seva presència, Oriol? Perquè ahir és veritat que van ser pocs minuts, però ja veus que per planta, que és com un àncora al mig del camp, que feia temps que el Barça trobava a faltar aquesta figura, no?
Aviam, jo crec que és un jugador de jerarquia. Mm. És un jugador de grans partits. Ahir heu d'estar escoltant a la prèvia del partit contra l'Atlètic, que parlàveu dels objectius d'aquesta temporada. Evidentment, tots volem repassar la Lliga, tots estem gaudint amb aquest equip que porta 2 anys espectaculars, però al final tots també volem la Champions. Tu recordaves que feia 11 anys que no trepitjàvem la final, que no la guanyàvem, i jo crec que Rodri ha vingut per donar aquest salt de qualitat al Barça en una gran competició com és la Champions. Uh-huh. I Rodri ha sigut el líder i el capità d'una selecció que ha guanyat Mundial, Eurocopa, Nations League. Rodri, durant 7 anys al City, excepte els 2 darrers, però els 5 primers, va ser el líder d'un equip que va ser el millor equip d'Europa. Que l'any que el City guanya la Champions, l'anelada del Champions pel City, ell marca el gol de la final, és el millor jugador de la final i del torneig. Vull dir, jo crec que és un jugador que ve aquí. Ja ho parlàvem, quan vam parlar de que el Barça estava interessat en el seu fitxatge, que no era un jugador imprescindible, perquè tots veiem en Marc Bernal un gran migcentre de futur, i jo també segueixo veient, jo crec que és un jugador que va ser el gran migcentre del Barça del futur. Però Rodri, jo crec que et ve a donar el punt aquí de qualitat en els grans partits, en els partits aquí la competició espanyola contra el Madrid, i sobretot a les eliminatòries de Champions. Uh-huh. El Barça és un equip que les 2 darreres Champions ha quedat eliminat en 2 eliminatòries que ha jugat millor que el rival, tant contra l'Inter contra l'Atlètic de Madrid. Jo crec que Rodri ve donar aquell punt, aquell salt de qualitat, aquell punt de jerarquia, de lideratge, que aquest equip, que té molta qualitat, però que també és molt jove i que necessita. O sigui, a part del joc, que el joc ja el podies tenir amb Marc Bernal, jo crec que ve donar un puntet més, que és aquest puntet d'experiència. Grans partits que el Barça afronta aquesta temporada.
Hem sentit perfecte l'Oriol fins ara. Ara hem tingut un microtall, per tant no arriscarem ja més amb la comunicació. Te'n faig l'última i no té a veure amb Rodri. Oriol, t'està convencent aquest nou Barça sense nou natural?
Bé, jo crec que hem d'esperar. Jo crec que el que no hem de fer és refiar-nos d'aquests 2 primers partits. Perquè va ser contra un Elx molt fràgil en defensa, que va posar la defensa al mig del camp, que es va suïcidar contra un atac tan vertical com és el del Barça, amb Adeyemi, amb Rafinha, amb Gordon. I ahir, bé, el Barça per mi em va agradar molt, va fer un molt bon partit, però jo crec que el Barça no pot anar només amb Rafinha de nou i amb les alternatives d'Olmos, de Gordon, durant tota la temporada. La temporada és molt llarga, el Barça només té 4 davanters nats, i si volem no només guanyar la Lliga, sinó també la Champions, jo crec que necessita, com a mínim, un efectiu més i un efectiu de primer nivell.
Veurem d'aquí al dimarts si el Barça s'activa. El que les nostres informacions dels últims dies era que si no venia Julián no anirien a buscar un altre nou perquè no els convencien les alternatives. Veurem si apareix alguna... A vegades apareixen aquestes oportunitats de mercat l'últim dia. Jo recordo, per exemple, el cas d'Aubameyang, que es va tancar tot en l'últim dia del mercat d'hivern. Però realment ho fiarem a la sorpresa ara mateix perquè no és la previsió.
Jo crec que seria una pena, ara que m'heu trucat per Rodri, que amb el fitxatge de Rodri, que ja completaves un equip extraordinari, et quedés una mica coix per la falta d'un nou. Sí. És a dir, jo soc molt de Julián i m'hagués agradat molt que vingués Julián, però jo crec que si no pot venir Julián, alguna alternativa has de portar.
El que passa que has gastat 60 milions d'euros en Rodri que potser no tenies previstos.
Però volies gastar 100 amb Julián.
Clar. Però el que vull dir és que ara te'n queden 40 pel davanter centre i clar, a aquest preu no trobes res.
O forces la sortida d'algun defensa i fins a Micautatge que val 79.
79 milions d'euros per Micautatge?
Sí, 15.
Però, sí,
la meva... Si te'l creus.
Clar, és que són molts diners, 80 milions d'euros. És veritat que per Gordon has pagat 70, vull dir que a partir d'aquí el preu del mercat ja sabem que està molt alt. Digues.
Per Julián et volies gastar 100, perquè és l'oferta que li va fer l'Aidia a Madrid, però tu sabies perfectament que si volies fitxar Julián, el 100 no el treies.
Probablement tenies previst Barça... 120, 130. Sí.
Correcte. Correcte.
En fi, Oriol Domènech, el rodriòleg del Tot Costa, m'ho he complicat molt. No sé si continuarem amb aquest títol a partir d'ara. Potser ens quedarem amb el
Costa o no, això del
rodriòleg. Ens quedarem amb el Torracollons, que és molt més fàcil de pronunciar. Polifacètic, com sempre, l'Oriol Domènech. Gràcies. I ens retrobem aviat. Sí, ja aniríem tornant de les vacances, eh, Oriol?
I jo ens estaré aquí, ja.
Molt bé, així m'agrada. Gràcies.
Tot Costa.
I ens quedaven un parell de punts de Barça, Laia, perquè ahir hem parlat de noms propis, hem parlat en positiu de Rafinha, també vam veure un bon Lamin, especialment cap al tram final de la segona part, tot i que ja ens va passar el primer partit, no se'l veu alegre o no se'l veu amb l'alegria que potser l'havíem vist en d'altres trams de la temporada passada.
Sí, segurament ell físicament no es deu veure encara en el seu millor moment, venant del Mundial aquest estiu, tot i que Flick els ha anat dosificant els mundialistes, doncs evidentment cadascú té el seu ritme i no, recordem que va jugar al Mundial després de també recuperant-se d'una lesió. Vull dir que potser necessita encara un temps per anar recuperant el millor nivell. El cas és que ells el van substituir i va cridar l'atenció doncs el posat seriós que tenia Lamin, que això a vegades ja ha passat si el substitueixen, però és que a més doncs és veritat que a ells en general quan el Barça feia algun gol doncs semblava que no el celebrés gaire. Flick, però, després d'aquell partit li va treure importància perquè va dir que havia tingut una mica de mal de cap i que en realitat el que va fer la roda de premsa és protegir-lo molt i recordar que és un geni, per tant que doncs s'havia trobat malament i que ja es recuperarà. Però ahir el partit, que com bé has dit, va anar de menys a més a Lamin, sí que és cert que després del partit va sorprendre una mica una declaració que va fer Rodri, on ell mateix va explicar que havien animat Lamin perquè feia uns dies que estava una mica capcot.
No, impresionante. Venía de un momento en el que a lo mejor estaba un poco más cabizbajo. Le hemos intentado levantar y se ha visto la mejor versión de Lamin. Aunque no haya podido marcar y feliz, porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia, los goles llegarán porque el talento está.
Bé, doncs, les paraules de Rodri que confirmen com a mínim que la impressió que tenim des de fora no ens la inventem, que Lamin, potser per la frustració de no veure's al 100% ja des d'un primer moment, o potser perquè ells el van canviar, o poden haver-hi mil explicacions, però que el cas és que no ha començat amb aquella alegria, tot i que ja ahir vam veure que l'última mitjana com ja li van sortir les coses, ja, sí, ja era un altre posat.
Va fer una passada amb l'exterior típica molt bona, vam veure jugades seves individuals també ja, sí, on ja se'l veia amb l'espurna, però en general, doncs segurament encara li falta una mica.
Lamin d'aquesta temporada, us espereu en la línia del tram final de la passada que va ser molt bona?
Sí, jo no tinc cap dubte. Té una qualitat que està per sobre de molts, però aquest noi, la seva vida ha anat molt ràpid. Uh-huh. I es deu pensar que la vida segueix anant ràpid, encara que no facis la pretemporada, es va incorporar el dia 12. No va venir uns dies abans i crec que ha de ser el que ha de ser. Venia d'una lesió de 2 mesos, va començar el Mundial com el va començar, jo crec que el va acabar prou bé, sent no superdeterminant però molt influent en molts partits de la selecció, i això anirà increixent. Ara, el que no pot ser, més enllà de si està molest perquè el seu amic Balde estigui en la situació que està, que això no ho sabem, jo crec que pot passar.
Pot ser que l'afecti personalment, una altra cosa és si aquest és el motiu o no. Evidentment que un amic teu marxi de...
Sí, sí. Però això és la llei del futbol. Sí, també Pedri, sí, el seu amic íntim Ferran Torres, ha acabat marxant a París, no? Però sí, s'emprenya, perquè al minut 60 d'un partit contra l'Ells, quan porta 9 dies de... va ser el dia 23, va arribar el dia 12, 11 dies treballant, s'emprenya perquè és un dia per fer números i... Home, no. A partir del 8 de setembre comença la seva carrera per intentar guanyar algun vot més per el tema de la pilota d'or. Aquí jo crec que serà entre Rodri o Lamin o Messi, que el millor és canibalitzen els vots aquí.
Comença una campanya Mbappé pilota d'or, ara que ho has dit m'hi ha fet pensar.
Tenir cap ni peus per no guanyar res.
Sí, perquè l'altre dia, a mi no em va passar desapercebuda la declaració de Mourinho explicant que sí, que hi havia 25 campions del món, però que n'hi havia un que havia fet història com a màxim golejador de la història dels mundials, que era Mbappé. I ja he vist alguna informació, jo crec que hi haurà soroll amb això, però efectivament Mbappé a la seva lliga no té mals números, però no va guanyar res.
Títol. I en França el dia de la veritat no va estar. Amb la qual cosa, escolta, que es tranquil·litzi Lamin i que tot arribarà, ja està. Si tot...
Aquí,
Pompé Olmo no està jugant els minuts que desitjaria, tranquil·litat.
Sí, en aquests moments és on veus la joventut de Lamin, no? És a dir, és boníssim. Jo m'espero un rendiment millor que el de la temporada passada, és a dir, jo crec que estarà millor, però, bueno, amb aquestes actituds, aquest posat, no?, aquest llenguatge corporal, no?, que tot això ho haurà d'anar aprenent, és a dir, estem a la jornada 2,
de la temporada, és a dir, que no hi ha pressa. Jo crec que els veurem al novembre, desembre, segurament els que han vingut del Mundial en el seu pic de forma més alt. Vull dir que no, jo no ho acabo d'entendre. Entenc que Flick hi parlarà i que tindrà un entorn que li faran entendre aquest tema, però em sobta que el primer dia ja vulgui els 90, és a dir, a poc a poc,
sí, però
si
el que passa
que cauen lesions... Que...
El canvi, que és veritat que ahir, per exemple, també li estalvia mitja hora a Rafinha, que en un moment de partit, que el partit està 1-0,
sí,
decideix que Rafinha li toca descansar després de 60 minuts, probablement el seu 100% d'estat de forma actual. Però vull dir que efectivament, jo crec que aquests partits me'ls agafo una mica com pretemporada encara, pels futbolistes. Les alineacions no són els 11 titulars dels equips. Veiem que ahir Cubarsí ja va ser titular, però el primer partit no ho va ser. És a dir que aquí, calma, el que tampoc no sabem és el motiu del perquè està capcot, que deia Rodri.
I a Rafinha, que ahir també no marxa gaire content, hi ha unes imatges a les xarxes on Flick, abans de que s'hagi el partit, s'hi acosta, li fa bromes, no?, per canviar-li una mica aquest estat d'ànim. Amb Lamine no ho hem pogut veure, però Flick té en compte això.
Rafinha és un altre jugador que li costa gestionar quan el canvien. Va tenir la sort les dues últimes temporades que en Flick l'han canviat poc en relació a com venien, però ja l'havien vist protagonitzar actuacions...
Amb Xavi.
Jo crec que vorejant la falta de respecte cap als companys, perquè quan t'enfades de forma tan evident, hi ha un company que ha jugat bastant menys que tu, no?, que és el que entra en el camp. Però vaja, en tot cas, Rafinha, Lamine, de moment tot són bones notícies. Fermín, fins i tot us diria, tota la part ofensiva del Barça està en bona forma i ho veiem.
Cubarsí,
i Gordon
també. La part defensiva, Cubarsí, primer partit que jugava des de...
Clean sheet, que li van dir a Flick. Qui mostra un menyspreu constant cap al sistema defensiu. Diu, a mi m'és igual, jo el que vull és marcar molts gols.
Menyspreu tampoc, ja et vaig sentir ahir després. És relativitza molt, no li...
Sí, no, o sigui,
bueno, perquè a ell li agrada futbol.
Clar, desvia el focus més cap al davant, no és que menyspreï el clinxit o la defensa.
Però ja ell, quan li destaquen porteria zero, ell jo el que vull és atacar i fer molts gols.
Sí, però l'Inter li vas fer 6 gols i vas quedar fora.
Sí, però és que el seu sistema... també la gràcia del sistema de Flick, i per això és tan divertit, és que es despreocupa, si vols dir, no el seu menyspreu, sinó la seva despreocupació per rebre gols. Mentre en rebi menys dels que marca, Flick no està preocupat.
Aquesta és la clau,
no,
i ja guanyes.
Sí,
menys, zero
és
Champions.
Filosofia Cruyff.
Clar, la Champions no la guanyes si no tens una bona... No, és veritat. Per això Rodri és tan important, com deia l'Oriol.
Bé, en qualsevol cas, de moment, clean sheets, que l'entusiasmen més el Sergi Soler que Hansi Flick.
Sí, sí.
I a més, ofensivament, el Barça està molt
bé. A veure,
bé,
Joan García es va avorrir ahir, també.
Sí, l'any passat va tenir bastanta més feina, en recordaràs, que va ser quan
jornades,
va ser batejat com a Super García.
Tot costa.
I farem un últim apunt, Laia, perquè vull parlar de l'estrena de la Lliga F, però ahir estàvem pendents de saber quina seria aquesta exaltació o com seria aquesta exaltació de l'estelada que va avançar Joan Laporta, i vam confirmar una imatge impactant, tot i que la vau veure sobretot els que estàveu a l'estadi.
Sí, perquè diríem que la realització que fa la Lliga i que després doncs, distribueix a les diferents televisions d'aquell moment, a previ al partit, doncs no es va acabar de veure.
No els interessava gaire l'ambient, estaven molt centrats i enfadats als futbolistes.
Però de fons ja s'intuïen, encara que només enfoquessin els jugadors, que hi havia estelada. Sí, ahir aquests dies s'havia fet aquesta crida des dels grups d'animació, també entitats, per portar l'estelada al Camp Nou. El Joan Laporta va parlar d'aquest acte d'exaltació de l'estelada i realment l'afició va respondre, perquè hi havia moltíssimes estelades. Vam parlar amb gent abans del Camp Nou a la prèvia, a la TDT, i molts eren, no, l'hem portat avui, és nova, l'he fet just avui, perquè a vegades sí que porto estelada, però ahir doncs, sobretot la volíem portar, i la imatge impactant que deies va ser quan sortien els jugadors al camp. Realment, jo feia molts anys que no hi havia tantes estelades al Camp Nou. Hi havia estelades per tot arreu de la graderia. I és cert que l'ANC en va repartir 10.000 amb cartolines, però és que n'hi havia moltes més de 10.000, i gent de roba, l'estelada de casa que la portava al Camp Nou.
El dubte és si hi hauria massa turistes que tapessin aquesta imatge, però realment no.
No.
El que es va veure, molt soci o abonat o diríem, aficionat del Barça hi va anar, hi havia pocs turistes o hi havia turistes?
No, hi havia turistes, però
la imatge no la van tapar, per dir-ho així. Gràcies, Laia.
Adéu.
Va, que queden 6 minuts per arribar a les 8 del vespre i ho dèiem, que aquest cap de setmana comença la Lliga F amb el Barça partint com a clar favorit un altre cop, tot i un estiu sonat pel que fa a les sortides. Marc Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Sí, bé, demà comença la primera Lliga DA, per dir-ho d'alguna manera, no? La primera després d'Alèxia. Aquesta edició 2026-2027 serà la primera que la futbolista de Mollet no disputarà des del curs 2010-2011. La baixa d'Alèxia, evidentment, és la més sonada de la Lliga, evidentment del Barça, tot i que l'equip blaugrana també ha tingut les baixes clau de Mapi León, Ona Batlle i Salma Parayuelo. Quatre sortides importants, però que no han de fer trontollar el domini d'un conjunt blaugrana a territori espanyol, que s'ha reforçat amb la portera McKamey, la defensa Martina Fernández, que torna, la jove central Van Aston i el fitxatge més car de la història de l'equip, la brasilera Caroline, per un preu d'1,2 milions d'euros fixos, que amb variables poden arribar al milió i mig. Tot això liderat per Patrick Guijarro com a primera capitana i amb la tercera temporada de Pere Romeu a la banqueta.
Mireia, amb els fitxatges destacats de Caroline i Van Aston, en quina tens dipositades més esperances per aquesta temporada? Van Aston és molt jove i diríem que Caroline està força més consolidada.
Sí, però crec que Van Aston encaixa més bé amb la idea de joc. És a dir, Caroline Nicole segurament serà més decisiva, més determinant, però jo tinc la sensació que necessitarà una mica d'adaptació per adaptar-se al que vol l'equip, no? a l'ocupació dels espais, a quedar-se en la zona que li toca. És molt ràpida, té molta determinació, però aquests partits que l'hem vist molt poqueta estona, no? És una futbolista que marxa molt de la zona, que ara se'n va a la banda contrària. Que, no? És a dir, que crec que necessitarà doncs, entendre molt bé quin rol se li demana dins del Barça.
Van Aston, jo el que l'he vist, m'agrada molt.
A mi m'agrada molt. Simplement el que genera amb la seva presència, no? Se la veu molt segura, li agrada molt anar a l'atac, el primer partit contra el Montpellier, si no m'equivoco, la veiem amb Brooks, que anava dins i ella ocupava tota la banda, és a dir, que crec que és una central amb moltíssimes possibilitats, molt valenta en sortir de pilota, forta en els duels, està clar que és molt jove i que també doncs, necessitarà adaptar-se sobretot a la Champions, no? La Lliga és una altra història, però aquestes dues que comentes, per mi Van Aston, tinc la sensació que serà una futbolista molt i molt important. En canvi, Caroline té més competència també en atac, és a dir, on jugarà el lloc de Pina, el lloc de Graham, s'haurà de veure.
Afortunadament, la temporada dona espai a totes, però clar, després, aquella pregunta que sempre dius, però qui jugarà a la final de la Champions? Doncs veurem. En
sí, perquè
cas...
la temporada passada va costar encertar-la, eh? És a dir, sí, va sortir Salma, sí, que no entrava Salma,
no
a la primitiva
a
ningú.
No estava a les travesses. Marc, el Madrid també s'ha reforçat de manera important.
Sí, tenim un nom que sobresurt en aquest estiu, el de la jove davantera de 19 anys, Felicia Schroeder. Destaquem, evidentment, el Madrid, que a priori és el gran rival del Barça en aquestes competicions de territori espanyol. No? La sueca és considerada una de les grans promeses del futbol mundial i el Madrid ha pagat prop d'1,5 milió d'euros per aconseguir-la. A més de Schroeder, el Madrid també ha incorporat 5 futbolistes més en un estiu en què li han marxat dues pals de paller del projecte als últims anys. Misa Rodríguez, la portera, que ha anat a l'Arsenal, i Caroline Weir, que ha marxat al Lió.
A Felicia li vaig veure un golaç contra l'Àjax.
A la prèvia de la Champions.
Que sí, ara en aquesta setmana que van jugar, que demostra que el Madrid és veritat que se'ls ha gastat, però sembla que justificadament com a gran promesa. És el que ha de fer el Madrid no pot anar segurament a jugadores consolidades perquè no li volen venir a una lliga on guanyarà el Barça, però pot fer aquestes apostes i si li surt bé alguna com Estil Caicedo, doncs...
Exacte. És que ha tingut, és que justament em preparaven 11 baixes, que no és fàcil, és a dir, ha perdut moltes futbolistes, però també està anant aquesta política de joves promeses, no? Amb Schroeder, que comentava, o Levels, també és una promesa del futbol neerlandès, és a dir, que, bueno, que està intentant trobar la manera de pujar un altre cop al nivell. A mi els fitxatges em semblen molt bons. Després passarà allò de cada temporada o no, perquè el Madrid ja ho fa, que fitxa futbolistes que han de donar molt bon nivell i després no acaben d'encaixar, no acaben de rendir, són molt irregulars. Per tant, jo sempre poso un asterisc amb aquest Madrid.
Sí, aquella sensació que cada any fa un projecte i així és molt difícil que pugui acabar arribant a l'altura del Barça.
I un últim nom d'aquest mercat, que va sortir ahir, que és de l'Atlètic de Madrid, que tot just ahir va incorporar Jenny Hermoso, una futbolista històrica al Barça, també històrica amb l'Atlètic de Madrid. La davantera de 36 anys torna a la Lliga Espanyola i torna vestida de matalassera, i és que Jenny viurà la seva tercera etapa a l'Atlètic de Madrid.
Interessant aquest retorn de Jenny Hermoso a la Lliga F, i un altre retorn és el d'una vella coneguda del Barça, capitana de la primera Champions, Vicky Losada.
Sí, és un dels reforços del Badalona Women aquest estiu, un conjunt badaloní que avui, per exemple, ara que parlem de capitanes, ha anunciat Sonia Majarín com a primera capitana, un total de 9 baixes respecte a la temporada passada i comptant Vicky Losada, 8 reforços. La excapitana del Barça n'ha parlat avui a Badalona.
No sóc una persona que m'agradi jugar a mitges, i jo crec que estic molt contenta també, estic molt còmoda, les noies m'han rebut a l'equip amb els braços oberts i tinc moltes ganes de començar amb una victòria i sobretot començar la temporada amb els tres primers partits sumant.
Les altres 7 incorporacions, Sheila, Lauri, Mirari Uria, Izarne Sarasola, Lucía Martínez, Txell Font i Calu Chianiere. Un Badalona dirigit per Marc Ballester, que l'any passat va acabar en desena posició i que aquest any espera tenir un equip per anar escalant poc a poc posicions a la taula. També sabent la inversió del grup Mercuri 13, que ha de fer una gran aposta en el futbol femení a nivell mundial i a la Lliga Espanyola o a Catalunya, és el Badalona Women. I a més un Badalona que recordem que aquest any tornarà a jugar a Badalona, no a principi de temporada, que a priori les obres han d'acabar cap a l'octubre, segons es va anunciar, però sí que és veritat que aquest any ha de tornar a Badalona després d'un any d'exili a Palamós.
I l'Espanyol també té novetats.
Sí, ahir va anunciar la capitana Lucía Vallejo, la seva primera capitana, amb Sara Monforte a la banqueta. Les blanquiblaves han viscut també canvi de plantilla. 9 baixes, igual que el Badalona, però en el cas de l'Espanyol, 10 incorporacions. Ana Velázquez, Diara Lacosta, Paula Gutiérrez, Carla Morera, Anita Marcos, Clara Rodríguez, Claudia Iglesias, futbolísticament anomenada Bicho, Raquel García, Patri Ojeda i Natàlia Scott.
I amb la sensació que els dos equips catalans, en aquest cas l'Espanyol i el Badalona Women, per mi fan un salt de qualitat, per tant, aquesta temporada...
Per tu poden esperar alguna cosa més que permanència,
sí, jo crec que sí. Jo crec que si fan les coses bé, a mi em sembla que les plantilles són de millor nivell que la temporada passada.
Doncs tant de bo sigui així, perquè ja fa uns quants anys que esperem aquest pas endavant de l'Espanyol, però també del Badalona. Marc, acabem amb els horaris d'aquest cap de setmana, d'aquesta primera jornada.
Sí, molt ràpid. Demà debutarà l'Espanyol a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar. Diumenge a les 12 del migdia, Athletic Club de Bilbao, Badalona Women, i el Barça s'estrenarà a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife. També diumenge, tot 3 partits es podran seguir a la plataforma 3CAT. I per cert, aquest Eibar Espanyol i l'Atlètic Club Badalona, a més de l'Alavés València i el Real Madrid Atlètic de Madrid, primers partits a la història de la Lliga F en aparèixer a la travessa del futbol.
Compte aquí, Mireia, que tenim avantatge respecte a alguns aficionats només del masculí d'encertar la travessa a partir d'ara, 4 partits cada jornada. Et queda algun últim apunt?
Bé, simplement perquè ho sàpiguen els oients, el primer duel català d'aquesta Lliga F serà ben aviat, perquè el 5 de setembre, la setmana vinent, l'Espanyol rebrà el Badalona a les 12 del migdia.
Impecable. Gràcies, Marc.
A tu.
Passen 2 minuts mal comptats de les 8 del vespre i toca actualitzar-nos amb el Marc Güell. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què passa al món?
Doncs mira, notícia de fa poca estona. Espanya finalment ha demanat a la Comissió Europea el suport de Frontex i de l'Europol per resoldre la crisi a Ceuta, que va començar ara fa un mes, a finals de juliol, gairebé, per tant, un mes després de l'inici d'aquesta crisi, d'aquella entrada massiva de migrants. El Ministeri de l'Interior ha demanat per carta a Brussel·les que reforci el dispositiu per accelerar la identificació i la tramitació dels expedients dels migrants que encara són en aquesta ciutat autònoma. L'executiu comunitari s'hi va oferir ara fa una setmana. Doncs bé, ara el govern espanyol sí que demana aquesta ajuda. Tot això, avui mateix que el govern espanyol ha demanat que s'acabés amb aquesta violència que hem vist aquests últims dies a Ceuta. Aquesta tarda hi ha hagut protestes de veïns de la ciutat contra els migrants, però de moment no ens consta que hi hagi hagut problemes. Ha estat tranquil·la, de moment, la tarda a Ceuta. I avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el PP i a Vox com a instigadors de la violència contra els migrants.
La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia en las calles de Ceuta.
En parlarem a partir de 8:45 al Catalunya Vespre i també estem pendents de 18 famílies del barri del Putxet de Barcelona, famílies desallotjades per aquell esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro. Doncs bé, no podran tornar a casa seva probablement fins a principis de l'any que ve. El govern assegura que el terreny és estable, però considera que cal garantir la seguretat dels veïns abans d'autoritzar-los a tornar. Ara mateix hi ha en marxa una reunió entre el govern i també els veïns afectats. Explicarem el desenllaç a partir de 8:45. I també d'aquesta tarda han trobat viu un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat gaires més detalls del seu estat de salut ni de la seva identitat. Tot i això, el balanç sí que continua sent esfereïdor, més de 580 el nombre de morts i prop ja de 2.500 desapareguts.
Gràcies, Marc.
Bona tarda.
Pop-up vespre.
Com sempre, us recomanem que recupereu la primera hora si voleu saber tota la ressaca de la victòria del Barça i davant l'Atlètic Club. Hem trucat l'Oriol Domènech per parlar de Rodri, hem parlat de la possibilitat de mantenir Rafinha com a nou tota la temporada i fins i tot de la situació de Lamine Yamal, que sembla que va millorant, però que en els primers dies estava un punt capcot. I entra a l'estudi Marina Laminos, presentadora del suplement d'estiu. Últim cap de setmana, maletes a punt, Marina?
Sí, tot enllestit. S'acaba això ja.
Ja s'acaba.
S'acaba l'estiu, s'acaba l'agost, s'acaba la calor, per fi. Ja.
He vist l'escap a la presentació i feia molt bona cara, eh?
Sí.
Tu ara fas vacances o...?
No.
No,
les vaig fer el juliol, me'n queda alguna, eh? Vull dir que encara en queda alguna i el gener així potser fem encara alguna escapadeta. Però sí, la temporada, el cap de setmana que ve ja torna l'escap i continuem tots, com
doncs...
sempre.
Per tancar-ho, ho feu amb una entrevista a tot un entrenador de l'NBA, amb Jordi Fernández. Com va anar?
Exacte. Aquest diumenge emetrem aquesta conversa amb Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, a punt d'encetar la seva tercera temporada al capdavant de l'equip. I una conversa sobre esport, sobre aquest projecte tan engrescador, un equip a més molt jove, però una conversa també sobre vida, sobre els seus orígens, sobre el seu futur. I un Jordi Fernández que de fet vam veure aquest estiu per aquí, el vam tenir per casa nostra un parell de setmanes.
Va visitar Flick, suposo que li has preguntat.
Sí.
Ja la sentirem per veure si t'explica alguna confidència.
Sí, exacte.
D'aquestes converses entre entrenadors.
Exacte, perquè a més, i això, que tant el Barça de Flick com els seus Brooklyn Nets tenen en comú que són dos equips molt joves, per tant, efectivament, li vam demanar Jordi Fernández per aquesta visita aquest estiu fa un parell de setmanes a Hansi Flick.
Hansi és un entrenador que per molt que l'esport doncs, no és el...
És el que té jugadors de... que té tenir jugadors.
Era Jordi Fernández el que sentíem, no? Doncs en aquesta conversa. Vaja, si voleu recuperar l'entrevista sencera, diumenge, dius que la meteu?
Exacte, diumenge, i es podrà recuperar després, com sempre, a la web de Catalunya Ràdio.
Perfecte, gràcies, Marina.
A vosaltres, igualment.
Vola, vola, vola contra el vent, que aquest amor desfaci el gel quan se t'acabi el cel. Sempre en trobar.
Passen 6 minuts a les 8 del vespre. El Barça rep dilluns el Rayo, però aquest cap de setmana tenim la resta d'equips catalans en joc. Concretament, de fet, juguen tots demà. Així que començarem en primera divisió amb l'Espanyol, que juga al camp de la Real Societat demà a les 7 de la tarda, amb un Manolo González molt content per aquest últim fitxatge que s'ha fet oficial de Brian Zaragoza.
Sí, això Marc. Sí. Brian Zaragoza va aterrar tot just ahir, per tant, no ha entrat a la convocatòria per al partit demà, per tant, encara demà no debutarà al camp de la Real Societat. Manolo ha convocat exactament els mateixos jugadors que van dur el Real Madrid al límit la setmana passada per aquesta estrena fora de casa. Recordem, l'Espanyol va jugar a casa contra el Llevant i a casa contra el Madrid, per tant, primer desplaçament de la temporada. Partit a les 7 de la tarda, un camp on l'Espanyol va empatar a 2 la temporada passada, després d'acumular, això sí, 6 derrotes consecutives. L'última victòria data de l'any 2015. A la prèvia, Manol ha destacat el talent que té la Real Societat.
És el que té jugadors de tant nivell com tenen ells, que al final en qualsevol acció ja els fiquen al partit i demà això ho hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'han fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
I a Manolo se li ha preguntat per Brian Zaragoza i aquest grup de talent que té a davant, no? Amb el mateix Brian, Javi Hernández, Cala, Dolan... Bé, podria ser que l'Espanyol donés espectacle, tot i que per espectacle i diversió, al circ.
La diversió. Sí, claro, montaremos un circo.
La diversió per l'afició.
El Circo Soleil de Espanyol, no? Montaremos... La diversió és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé. No... No hi ha bé. Aquests jugadors faran que l'equip jugui bé si treballen per l'equip, si sumen, com fan cada setmana, que és el que estan fent.
I hem comentat ràpidament la convocatòria. També recordem les lesions de Javi Puado i Quique García, sobretot al davant, i la sanció de 3 partits que està complint Leandro Cabrera per donar una puntada a una pantalla del VAR la temporada passada. La sanció acaba just després d'aquest enfrontament contra la Real Societat.
Perfecte, gràcies, Marc. Aquest partit és demà a les 7 de la tarda. Bon reforç aquest que ha fet l'Espanyol de Brian Zaragoza.
Sí, la veritat és que és un futbolista que si arriba en el seu nivell és molt desequilibrant. Bé, jo crec que pot aportar coses que l'Espanyol potser no té i per tant ho celebra Manolo.
Veurem el nivell al que estava, perquè és un jugador que apuntava molt quan estava a la Granada, no? Se'n va anar al Bayern, que no va trobar l'hàbitat per adaptar-se. I després a Osasuna, no? Bueno, una miqueta...
Sí, va ser molt irregular. Potser és el moment que va fer el salt abans d'hora, no? Sí, perquè estava potser en un lloc que s'estava assentant, va anar al Bayern, no va acabar d'encaixar, i veurem. Però a mi em sembla que té cosetes.
Home, té talent, sí.
Doncs aquest primer partit, encara sense Brian Zaragoza, de l'Espanyol al camp de la Reial Societat, això serà, com deien, demà a les 7 de la tarda, a segona divisió, demà a 9:45. També ho podreu seguir pel Tot Gira com l'Espanyol, al Girona, a Les Palmes. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Sònia.
Aquest Girona-Les Palmes, on el Girona doncs necessita ja aconseguir o sumar la primera victòria de la temporada.
Sí, davant un rival molt complicat, Les Palmes, que ha guanyat els 2 partits que ha disputat, només Les Palmes i Tenerife han sumat els 6 punts, i amb un Girona que, com dius, només ha pogut sumar un dels últims dels 6 punts possibles, i amb moltes dificultats encara la plantilla. Aquesta setmana, recordeu, ja ho hem explicat, ha marxat Arnau, ha marxat Minzo, ha marxat Sigankov, ha arribat Bonyar, i Quique Álvarez, l'entrenador, que considera que encara han d'arribar moltes i moltes peces, però que assegura que sí que tindran un bon equip un cop es tanqui el mercat.
Jo crec que farem, ho segueixo dient, al final del mercat tindrem un molt bon equip, i això s'ha de valorar després a la llarga, diguéssim, no? Et dic que és una situació, s'han viscut situacions rares, difícils, però segueixo pensant que quan acabi el mercat tindrem un bon equip, una bona plantilla per competir i per ser un equip que és veritat que ens hem de ficar, però que serem un equip competitiu.
De cara al partit de demà, Quique Álvarez ha explicat que Porto i Unagi són les dues baixes segures, que continua confiant en Benat, que recordem que no ha disputat els 2 partits de Lliga. A la rampa de sortida hi ha Unagi, hi ha Van de Beek, i per tant encara han de passar moltes coses en aquesta plantilla del Girona, que no acaba d'arrencar després d'haver sumat aquests 1 de 6 punts possibles.
Aquest Girona-Las Palmes, esperem que ja sigui la primera victòria del Girona aquesta temporada segona, demà, com dèiem, a 9:45 de la nit. Eduard, gràcies.
Adeu.
I també demà a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria, amb el Francesc Ripolles, que el fan la gola per poder, per fi, celebrar un gol del Sabadell. Francesc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Esperem que demà sigui el
dia. Demà sí. Com es presenta aquest Sabadell-Almeria?
Mira, d'entrada amb una cara nova, és un fitxatge que ha anunciat l'equip fa res, uns minuts. És un jugador italià, Nuama, cedit pel Sassuolo. L'any passat va jugar a la Sèrie B, jugador molt polivalent, bastant al mig del camp, carrils, tot i que demà no podrà jugar perquè encara no, ni tan sols s'ha entrat amb l'equip. I un partit que demà es presenta com el retorn de la nova Creu Alta. Serà el primer partit al camp del Sabadell en aquesta temporada, perquè van estar fent obres i per això han jugat els 2 partits fora de casa. Veurem la gespa impecable, gespa nova, i on esperem que el Sabadell guanyi el seu primer partit i també marqui el seu primer gol de la temporada, perquè ve d'aconseguir 2 empats a 0. Això sí, a 2 camps molt, molt complicats, com són el Molinón de l'Sporting de Gijón i Castalia al camp del Castelló. Sabadell té moltes ganes de futbol professional, i així ho explica Ferran Costa, diu que demà serà un dia molt especial.
Llavors jo crec que el dia de demà és un dia especial, un mes, que l'hem de lluitar entre tots i que hem de viure cada partit dels que tenim a casa com un partit de play-off. Que vam ser capaços de fer la temporada passada en un play-off de màxima exigència, ho hem de viure cada partit.
Per demà, una baixa destacada, que és la del central Edgar González, que està bé, no està lesionat, però té la clàusula de la por perquè és un jugador cedit precisament per l'Almeria, que és un dels candidats a pujar. De fet, l'any passat es va quedar a la final del play-off de l'ascens a primera divisió.
Doncs veurem què pot fer el Sabadell si per fi arriba aquest primer gol a la transmissió. Demà el partit a les 5 de la tarda. A quina hora comenceu, Francesc?
Doncs una miqueta abans, pels vols de 4:45.
Perfecte, gràcies, Francesc.
Adéu.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Parlàvem d'aquest Sabadell i d'aquest Girona segona divisió. En el cas del Sabadell, jo crec que ha començat en la línia del que ha de ser el seu objectiu, que és la permanència. El Girona, de moment, és veritat que són dues jornades, no hem de patir, però...
Sí, però el xup-xup que hi ha a l'entorn, sí. No? És a dir, crec que s'estan vivint moments complicats a Girona, no acaben d'arribar futbolistes que generin il·lusió, i això porta, no?, que l'equip, a més, no guanyi. Si aquestes dues jornades haguessin guanyat els tres punts, segurament tot estaria més tranquil i es confiaria més en l'equip. Jo crec que encara queden hores. El Girona últimament ha anat molt a últim moment per fitxar, han arribat alguns futbolistes, i veurem com acaba quedant la plantilla. Però clar, era una temporada on la il·lusió era tornar a pujar de seguida, i ara mateix, tal com estan les coses, es veu complicat. Però també he de dir que aquesta categoria és llarguíssima i el que és important és arribar bé al tram final.
Tot aquest xuroll que hi ha hagut amb casos com el de Sigankov, jo crec que no han ajudat a l'ambient, no? I un cop passi al mercat, això s'ha d'estabilitzar, i amb l'equip que tinguin, jo crec que aquí que Càrcel, aquí aquests darrers dies de mercat, pot acabar d'ajustar la plantilla, però sí que és veritat que l'exigència és la que és, perquè fa dues temporades estaven jugant a la Champions, amb la qual el Girona, per molt que ho expliquis, té la pressió de pujar novament a primera, no? I bueno, la gent està molt, molt ben acostumada a algunes coses, i quan van mal dades, doncs s'ha d'entendre, perquè no és fàcil, també pujar a primera.
Per tancar la plana futbolística, us volia preguntar pel sorteig de fase Lliga de Champions. Mm-hmm. Tu hi vas ser presencialment, Sergi, no n'hem parlat. Demà sabrem el calendari del Barça, ja amb les dates, els rivals i les hores, però del camí us crida alguna cosa l'atenció, aquest retrobament amb Luis Enrique ara a París i amb Ferran, aquest PSG de Luis Enrique, però també ara de Ferran?
Donat que et podies trobar equips bons, com te'ls trobaràs, prefereixo jugar contra els anglesos a casa.
Mm-hmm.
I amb el PSG jo crec que és una bona revàlida per si aquest Barça ha crescut o no ha crescut. També veurem si el partit contra el campió, el vigent campió, arribarà molt aviat o arribarà una mica més endavant, no? Això també marcarà una mica. El partit d'Azerbaiyán són 5 hores de vol, doncs també si jugues ara a finals de setembre o, bueno, la primera jornada, que és el 8, entre el 8 i el 10, i després ja no tornes a jugar fins a l'octubre,
uh-huh.
O si t'encaixa una setmana que potser tens el clàssic i tu has d'anar allà i el Madrid juga a casa, no? Aquest tipus de coses també poden influir. Però vaja, al final jo crec que el Barça podria aconseguir perfectament els 16 punts per estar a la... els vuitens de final. Li costarà, però crec que té capacitat per fer-ho.
Sí, a mi també m'agradarà quan es trobi amb el Como, no? És un equip que, bueno, que m'agrada veure contra el Barça, i crec que al final una Champions que jo n'era molt reticent, ara miro el sorteig i miro els equips i, ostres, hi ha molts bons partits a la fase de grup. Sí que n'hi ha algun, no? Pues que pots dir que té menys nivell, però crec que el Barça ho tindrà bé, i que a més són partits que, encara que sigui fase de grups, no hi ha fase de grups quan t'enfrontes al PSG, al City, no? Sinó que crec que veurem grans partits.
Per cert, deixeu-me comentar que ahir nit l'Inter Escaldes es va convertir en el primer club andorrà en classificar-se per una competició europea. Va fer gràcies a eliminar el Drita de Kosovo.
s'ha classificat per la Conference, i és veritat que aquí jo diria que no ha tingut una gran sort, ho dèiem al principi del programa amb el Joan Fitó, perquè li ha tocat el Copenhagen, l'Orhus i el Craiova romanès a casa, i fora aniran a Getafe, a Belgrat contra l'Estrella Roja i el Mjällby suec. Hi havia, per exemple, l'Ajax, el Atalanta, en aquesta Conference, que potser havien estat rivals més atractius. En tot cas, històrica, el camí de l'Inter d'Escaldes entrarà per Felip Ortiz, que ja hi parlarem en una altra ocasió, perquè avui havíem quedat amb ell, però deu tenir un altre problema important, però finalment no ens ha pogut atendre, però estic convençuda que abans de l'inici del campionat ens atendrà. I abans el Fitó ens explicava la gran notícia de la tarda, la classificació de la selecció espanyola d'hoquei herba per la final del Mundial d'hoquei patins. Espanya mai ha estat campiona del món d'hoquei patins. L'última final la va jugar el 1998. Només n'ha jugat dues. La primera va ser el 71, la primera edició d'aquesta Copa del Món. I tinc en línia Lluís Calzado, el porter d'aquesta selecció espanyola, que avui ha guanyat els Països Baixos per 4-3. Lluís, hola, bona tarda i felicitats.
Hola, bona tarda, Sònia.
Com estàs?
Moltes gràcies, la veritat. Molt bé.
Cansat?
Molt content.
Més cansat que emocionat o més emocionat que cansat?
Pues ara que ha passat una mica d'estona, hi ha una mica de baixona. Estic una mica... Ja es nota el cansanci, però bueno, realment molt, molt content. Crec que hem jugat molt bé i estic molt orgullós de tots els meus companys.
La final, hi ha hagut un moment que ha estat quan el Fitó aquí al Tot Costa ens ha dit, escolta, amb Espanya jugarà la final del Mundial, van 1-4, però s'han arribat a situar 3-4, no sé si has patit en algun moment.
Sí. Sí, hi ha hagut els últims 4 minuts hem estat traient aigua de darrere, hem passat bastant malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot els últims 2 minuts, que eren molt importants. La veritat és que ho hem aconseguit.
Heu superat els Països Baixos, actual campió olímpic, i a més a casa seva això hi dona encara més mèrit.
Sí, justament... La última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. Crec que en aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que nosaltres som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
A la final qui prefereixes, Alemanya o Argentina?
Bueno, realment em dona igual. Crec que hem de ser conscients de... Un moment. Gràcies.
Qui parla per aquí?
Sí,
l'estan felicitant, sí. En directe, és el que té.
Sí, just,
el partit ha acabat fa no res. Que ets al vestidor encara?
Sí, ha estat un company meu de Campon, que jo estic jugant aquí a Holanda, i és un company que està en selecció i m'ha vingut a felicitar.
Molt bé, molt bé. Deies que t'era indiferent, Alemanya o Argentina.
Sí, realment nosaltres tenim molt bones armes i crec que tenim nivell per lluitar contra que sigui aquests dos i ja està.
Aquest estiu la selecció espanyola de futbol va ser campiona del món i això ha portat una sèrie de conseqüències. Hem vist Gavi de Rosa, Pedri Ros, Cucurella, porta ara un senyor tatuat al seu cos, Luis de la Fuente. Jo no sé si tu has fet alguna aposta, si de cara a guanyar diumenge la final.
No, la veritat és que no. A lo millor he plantejat algú dins de l'equip a veure si algú es suma per fer alguna bogeria.
Perquè algun tatuatge prefereixes l'estil tenyir,
no.
que és més provisional, no? Que no és de per vida, això.
Sí, algú que passi, no per tota la vida. si aconsegueixo l'or olímpic, a lo millor sí que els arts de Los Angeles sí que me'ls faria, però ara encara no.
Doncs escolta, el que sí farem és que si guanyeu, jo crec que una bona promesa, una bona aposta, potser passar pel Tot Costa a explicar-nos tota l'experiència amb la medalla d'or. Tot i que, clar, ara que em dius que jugues a l'estranger, no sé si tornes cap a casa uns dies, sí, no? Per poder-ho celebrar, sí.
La segona setmana de setembre estaré per Barcelona.
Segur que trobarem el moment en què el Lluís Calzado ens pot visitar aquí al Tot Costa. La final diumenge a 4:45, aquesta final del Mundial d'Hockey Herba entre Espanya, i veurem quina és l'altra selecció. Lluís, moltes gràcies per atendre la trucada del Tot Costa. Pràcticament res, fa menys de mitja hora que heu aconseguit aquesta fita. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies a Lluís Calzado, i també acomiado avui la tertúlia, una mica tard se'ns ha fet finalment, Mireia Vera, sí, tinc problemes amb els cognoms, avui li he dit bé el del Fitó, però Mireia Vera, Sergi Soler, moltes gràcies, ens retrobem la setmana vinent.
Fins la setmana
que ve. Fem una petita pausa i encarem la recta final d'aquest Tot Costa.
Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
Això és una promo ni res, Roger.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
Por la mañana café, por la tarde.
A la tarda? A la tarda encara més cafè.
Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
Amb les veus habituals.
Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
A un boomer li poses això i surt disparat.
És que està com un llum.
No sé què faran.
Però més i millor.
Aviam-ho, Garriga.
Però jo tindré secció, no?
Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
Com sempre, la millor hora del dia.
I jo tindré secció, o què?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
I toca motor perquè els rivals de Marc Márquez pel títol de MotoGP saben la importància del circuit d'Aragó pel Tro de Cervera quan a les seves aspiracions de títol, i per això l'han collat. Encara que sabem, Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que Marc Márquez ha decidit reservar-se.
Sí, el missatge és confús. El campió diu que ha anat a l'atac perquè és un circuit favorable, però quan ha superat el rècord de pista per primera vegada s'ha assegut a esperar. Ha renunciat a un segon pneumàtic tou, i Bezzecchi i Àlex Márquez li han passat al davant.
Lo teníamos en la estrategia, planeado así, que si el primer time attack salía bien, luego pues toca minimizar cosas. Minimizamos riesgos, que es lo importante también en este punto.
Els rivals saben tot el que ha fet Marc Márquez. Aprilia té 3 pilots entre els 10 primers, amb Bezzecchi primer amb 9 rècord. El seu company de marca, Raúl Fernández, creu que el Tro de Cervera està defensant prou bé la plaça on ha guanyat 7 vegades.
Yo creo que no lo vamos a ganar, de momento. Es difícil un viernes ya estar comparándote con otro piloto, otra moto. Entonces creo que si te vas a comparar con Marc a día de hoy, o con las sensaciones que en general tenemos dentro de Aprilia, no es el camino justo.
I és que no es pot badar. Tothom va molt ràpid i una petita errada et pot deixar fora de joc i apartar-te de la lluita. El mateix Pol Espargaró, que no ofereix cap dubte quan el talent que té, diu que els titulars fan por ja sortint dels garatges.
Lo que me cuesta mucho es salen de box a una velocidad increíble con estos neumáticos que son muy duros, y el nivel de riesgo que tienes que aceptar es enorme, y aún no estoy en esas.
Bé, 10 han anat directament a Q2, entre ells els germans Márquez i el líder Jorge Martín. Àlex Rins i Pol Espargaró han de fer repesca.
D'altra banda, MotoGP reconeix que el Gran Premi de Qatar pot saltar per la guerra entre els Estats Units i l'Iran, i això pot afectar la lluita final pel títol mundial.
MotoGP diu que la intenció és anar a Qatar i que no hi ha pla B, no pot ser, quan hi ha estats que recomanen als seus ciutadans no anar-hi. O se la carreguen directament aquesta cursa, que seria un perjudici per la classificació a 3 grans premis per al final, o la passen a algun circuit asiàtic o europeu. Carlos Ezpeleta, conseller delegat adjunt de MotoGP.
Trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días. La prioridad sigue siendo ir a Qatar.
Aquesta cursa de Qatar, a més, condiciona el calendari de l'any que ve. Fa pinta que l'hauran de situar directament cap al final del 2027, amb l'esperança que algun dia s'acabi la guerra al golf.
Recordem que demà hi ha Univers MotoGP a les 3 de la tarda, cursa sprint en directe amb el Damià Aguilar a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Está tan mal, pero tampoco bien.
I
avui a la Vuelta, Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ciclisme doblet noruec amb dos corredors del mateix equip.
Sí, ha passat altres vegades, però no és gaire habitual que passin ni dos noruecs ni dos companys del mateix equip. Andreas Leknessun ha guanyat l'etapa, seguit de Tobias Johannessen. Eren dos dels ciclistes que formaven part de l'escapada de la jornada. Probablement més fort Johannessen, però ha saltat Leknessun. En una bona estratègia d'equip, veient que ningú el seguia, se n'ha anat, i ja els últims quilòmetres o metres, Johannessen per darrere també ha deixat Van Aert, i en fi, al final han fet doblet, primer Leknessun, després Johannessen, i per darrere, bastant lluny, avui Pogacar ha deixat que la fuga fes camí, 4 minuts i mig arriba Pogacar, ha estat el millor dels de la general, ha tret res, 5, 10, 15 segons a tota la resta de perseguidors.
Ha obert una mica més diferències, Pogacar?
Sí, sí, per això que et deia, ara mateix a la general Enric Mas és segon a 3.50, Primoz Roglic, tercer, a 4.50. Félix Gol, a 5 minuts, és el quart classificat. I a partir d'aquí doncs, ja venen Sepp Kuss, Oscar Only, Richard Carapaz, que avui ha perdut una miqueta més. En fi, Pogacar ho té tot de cara per anar sentenciant mica a mica aquesta Vuelta.
Jo diria que sí. Jo diria que, que sembla que se li encara una mica aquesta Vuelta.
Que la té encarada de fa dies, sí.
Isaac, gràcies.
Una abraçada.
Fitó, que és l'únic que no ha patit amb el partit de la selecció espanyola. Mira que s'han posat 3-4 i he pensat en tu i en el malestruc. Vinga, va, remata-ho.
A veure, tenim en joc un partit de primera divisió. Al minut pràcticament 70, Racing de Santander 3, Elche 0. Més tard, a 2:15 començarà l'Alavés Villarreal. El Santa Coloma és el primer finalista de la Supercopa de Catalunya. Ara a les 9 jugarà el Barça, ho farà contra el Sala 5 Martorell.
Doncs fins aquí, tornarem dilluns. Gràcies a la redacció d'Esports amb el Xavi Campos al capdavant, amb la col·laboració del Bernat Soler, la Laia Tudel, el Marc Andrés, el Joan Fitó i el Francesc Lara, a més de la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al control tècnic i el Víctor Rodríguez al control central. Gràcies també als companys de la realització d'Esport 3. Dilluns, com dèiem, hi tornem amb temporada ja regular i això vol dir que torna el Jordi Costa i ens hi trobareu cada dia de dilluns a divendres des de les 7 i fins les 9. Canviem horari ja a les 2 hores habituals. Lluís, demà ja sabrem el calendari, per tant, quan ens tornem a veure les cares?
Adiós, hasta pronto.